Jo em sol trobar amb la situació de que quan vaig caminant sola pel carrer o amb una amiga, no hi ha dia que no ens trobem mínim un home que ens digui qualsevol cosa, ens xiuli, ens cridi, però en canvi si aquesta situació es dona igual però acompanyada de la meva parella o d'un home, això no passa mai, o molt poc sovint.
Una dona pot arribar a viure al carrer per molts motius, però no cal quedar-se sense casa per sentir que no tens llar. Les dones que viuen situacions de violència masclista tenen aquesta sensació, la sensació de no tenir casa. Viure amb la parella que t'agradeix, haver de compartir pis amb desconeguts perquè has hagut de fugir de casa, o simplement haver de buscar un lloc on t'acullin o et creguin, és viure sense casa. Avui a Les Dones i els Dies parlem de les dones sense sostre, les que viuen al carrer i les que viuen sota teulada però no senten que sigui una llar.
Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
You're always refused and you feel like a loser. And when you're rejected, you start disrespecting yourself. And then you want to go home. And when there's no home, then there's no one who knows you. You're always alone and it's taking a toll on your soul. So you run to your home when there's no home.
Avui també parlarem d'això que dèiem, de les dones sense llar, però de la fama de les dones per no saber conduir illes i mapes. Però abans, coneguem algunes de les dones més influents del món, una llista que publica la BBC i on encara no entenem per què no hi surten Les Dones i els Dies. Haurem de parlar amb ells, però em sembla que la que encara ho sap i la tenim allà a l'altra banda del telèfon és aquella dona londinenca que és la Eva Ontiveros. Eva, bona nit.
Hola, molt
com
bona
estàs?
Nit, Montse.
Escolta, t'agrada la nostra sintonia nova, que fa dies que no en sents?
M'encanta, m'encanta.
Exacte, estem posant contra la paret, eh? Què t'hem de dir?
No, què ens has de dir? No, és que més m'agrada de veritat, què vols que et digui? Oh, diré.
Ens agrada que t'agradi. Doncs escolta, avui ens portes una cosa molt british i molt universal alhora. A veure, explica'm què és això.
Doncs sí, perquè avui us parlo literalment des del cor de la BBC, estic a l'estudi de la BBC, per explicar-vos un projecte molt especial que ha arrencat aquesta setmana, que és la campanya de les 100 Women, o el que vindria a ser les 100 dones d'enguany. Això és una campanya que té com a prioritat posar les dones al centre de l'acció. El projecte ja fa 11 anys que rutlla i bàsicament és un cop a l'any, que un jurat de la BBC, que són membres de dins i de fora de la casa, i per fora de la casa vull dir d'arreu del món, tria les 100 dones que considera doncs, que són més inspiradores o amb més capacitat d'influir del món. I les tria en tots els àmbits. N'hi ha de tots els països i, sobretot, de tota mena de contextos socials.
Escolta, això ho podríem comparar una mica amb allò amb els 100 catalans del diari El Periódico, per exemple, o no?
No. Gens ni mica. Això va molt, molt més enllà, perquè, a més, és molt més que una llista. La part que es coneix potser una miqueta més és la llista aquesta de les 100 dones, però que se n'ha parlat, a més, bastant a Catalunya, per raons molt òbvies, perquè aquí tenim a l'Aitana Bonmatí.
Ara.
Exacte, aquests últims dies se n'ha parlat bastant, però és una temporada de programació i de contingut i és una campanya realment que dura setmanes. I l'idea és doncs, donar a conèixer la feina d'un munt de dones que no totes són famoses ni tenen grans plataformes per donar-se a conèixer i promoure aquestes dones. I hi ha tota mena de reportatges de ràdio, televisió, a la pàgina
web.
Online,
sí.
Exacte, a la pàgina web, hi ha continguts digitals, a les xarxes socials, i també no és només presentar aquestes dones, sinó presentar tota mena de temes des de la el punt de mira de les dones i donar un altre enfocament a la situació. És una miqueta posar la dona al centre de tot el que es fa.
Això fa falta perquè a Anglaterra, tot i que... A veure, ara no vull ser dolenta, eh? A veure, tu em diràs.
Tu sigues tot dolenta que jo.
És a dir, que Catalunya o Espanya a vegades tenim molt mala fama de ser un país molt masclista, i jo crec que Anglaterra amb algunes coses encara s'ha de posar molt les piles, amb algunes coses està una mica enrere.
Completament d'acord. A veure, el masclisme i la misogínia, tristament, són universals i a tot arreu com en faves. La gràcia d'aquesta llista és que no és només una cosa anglesa o té un angle anglès, sinó que això ve de la part del servei mundial de la BBC. Aleshores, el que fan ells és mirar arreu del món i projectar arreu del món. Tristament, hi ha molt masclisme, molta misogínia a tot arreu, i això és un esforç molt gran per intentar erosionar una miqueta. Això és una batalla que ve de lluny i que tenim per estona.
I aquesta llista després té repercussió, per exemple, perquè els mitjans, altres mitjans, la facin servir, se la mirin o l'observin per fer entrevistes, per parlar-ne, pel que sigui?
És a dir... Sí, la veritat, sí, té molta repercussió arreu, no només a mitjans, sinó també acabes coneixent a dones que no sabies que existien, perquè, clar, cadascú viu en el seu context social. Aleshores, si jo no parlo urdu, què sabré d'aquesta senyora que està al Pakistà acabant amb la sequera del seu poble de les muntanyes? O... És una manera molt, doncs, de donar a conèixer què fan altres dones i inspirar altres dones i altres homes. Aviam, a més, avui estem molt de sort perquè he trobat a la persona ideal que ens pot donar més detalls de
no
què
sé,
són
perquè,
els bandes
moments.
Mireu, us presento la Valeria Perasso, que és una periodista argentina que treballa a la BBC i que, a més, és la cap de l'equip de les 100 Women, de les 100 dones. I li he preguntat per ella, quines són les tres dones d'enguany que absolutament tothom hauria de conèixer i per què?
Voy a elegir a Gloria Steinem, ícono del feminismo desde los 70, famosa en las calles con sus anteojos, levantando pancartas, siendo una de las líderes del movimiento feminista, la fundadora de la revista Miss. Fue una de las primeras revistas que trató temas de mujeres que no tenían que ver con el cuidado del hogar o con la belleza, ¿no? Luego voy a elegir a mi compatriota, yo creo, Lala Pasquinelli, argentina. Es la autora de un proyecto muy interesante que se llama Mujeres que no fueron tapa, artes visuales y comunicación a través de redes. Y la tercera va a ser Sandile Ndlovu, que es una sudafricana. Es la primera mujer negra certificada en Sudáfrica como buceadora de profundidades, de buceo libre. Y su propuesta tiene que ver con acercar a los niños de barrios pobres y de comunidades marginales al mar.
Genial, escolta'm, tinc ganes ara de repassar-me tota la llista i veure aquests noms, eh? Per
jo
cert,
que
la primera que hem sentit era Gloria Steinem, que
Gloria
clar,
Steinem
és que ho ha dit en argentí
mítica.
I l'he anat a buscar, perquè dic, a veure si ho he entès bé.
Ho has entès bé, ho has entès perfecte. Però és el que dèiem, és un equip completament internacional, hi ha gent de tot arreu i això és genial, perquè clar, són moltes mirades i són moltes maneres d'entendre què és el feminisme, què és ser dona i què és obrir-se camí en aquesta vida. Aleshores, tot això és molt interessant, però ara em diràs, molt bé, Eva, però això funciona?
Com funciona? Hi ha votacions?
Doncs,
o
funciona,
què?
Sí, no, però el concepte de les 100 dones d'enguany, això funciona, això d'alguna banda? Doncs bé, li he preguntat a la Valeria, aquí us la teniu.
Por un lado buscamos esto de abrir espacios para contar historias de mujeres en los medios que de otra manera no llegan a las noticias. Tenemos también la misión de generar espacios de trabajo delante y detrás de la cámara y en todos los espacios de una redacción para más mujeres en el mundo periodístico. Y también ambicionamos que nuestro periodismo ayude a visibilizar y a lograr cambio real en la situación de miles, millones de niñas y de mujeres en todo el mundo, ¿no?
M'està agradant molt tot això, però Eva, jo vull saber què s'ha de fer per sortir en aquesta selecció.
Doncs mira, per sortir a la selecció hem de ser magnífiques i pencaires, o sigui que és qüestió de temps. Jo crec que 3 temporades més i ja sortim. Però seriosament, la gràcia d'aquesta tria, doncs és això, que és profundament internacional, que és molt meritòria, i no només hi ha dones d'arreu del món, sinó que a més doncs, són totes les disciplines, hi ha ciència, hi ha esport, hi ha art, hi ha cinema, hi ha teatre, hi ha música, hi ha treballadores socials, hi ha infermeres... Realment és una mirada molt àmplia i sense prejudicis. I sé que a Catalunya, com ja hem comentat, s'ha parlat molt del fet de que l'Aitana Bonmatí és una de les dones triades aquest any. I sabeu qui l'ha triada?
Qui l'ha triat?
La Valèria. La Valèria, evidentment.
Ah. I per què l'ha triat? A veure, que ens ho expliqui.
Bueno, más que por qué la elegimos, es cómo no íbamos a elegirla, ¿no? Creo que ha sido un año rutilante para Aitana y que evidentemente tenerla en la lista era casi una obviedad. Nosotros también reflejamos estos nombres grandes que han hecho ruido y que han estado en las noticias como parte de las historias que cubrimos. Y en el caso de ella, más allá del éxito con la selección española, el título de Champions, los títulos con el Barcelona, el Balón de Oro hace poquito... también queríamos destacar su rol como una de las voces que se levantaron para pedir equidad de género en el fútbol para las mujeres y en particular para levantar la voz después del caso Rubiales y ese infame final del Mundial para la selección española, donde Aitana junto con sus demás compañeras levantaron la voz después de el famoso beso no consentido a Jenny Hermoso, ¿no?
Vaja, que ho tenen claríssim a Londres, a la BBC, a tot arreu, que l'Aitana Bonmatí havia d'estar en aquesta llista. Però clar, jo ara tinc una xafarderia, Eva.
Digue'm.
O sigui, l'Aitana Bonmatí, clar, aquí ens l'estimem molt. Com no estimar-nos-la, no? Surt a tot arreu, portades de diaris, ahir una foto amb el Guardiola... Però la gent de Londres la coneix? O sigui, els hi sona aquest nom?
Sí, moltíssim. L'Aitana, l'Alexi Putellas, la Jenny Hermoso, totes les dones de la selecció i de fet, de tots els dels equips individuals del Barcelona, del Madrid, de tots plegats, són famosíssimes a Anglaterra.
Però per l'èxit futbolístic o per altres coses? O, per exemple, per la història amb Rubiales?
Les coneixen molt per la seva feina, no només a Anglaterra, sinó tot arreu on triomfa el futbol. Perquè pensa que només al Regne Unit, el futbol femení, és el quart esport més popular, més vist en pantalla a la televisió, darrere el futbol masculí, del tennis i del cricket, evidentment, això és molt difícil desbancar tot això, però pensa que tot l'esport femení que es mira, 80% de tot l'esport femení que es mira és futbol femení. I cada cap de setmana tens l'exemple de que els estadis on es juga futbol femení s'omplen. I és un ambient genial, és un ambient molt familiar, és un ambient on hi van totes les edats, perquè si està molt bé, és molt diferent l'ambient que es respira al camp quan és futbol femení que quan és futbol masculí.
O sigui, d'aquí dos dies, en lloc de samarretes de les Spy Girls, hi haurà nenes de Londres amb una samarreta de l'Aitana Bonmatí. M'estàs dient això, no?
T'estic dient això, perquè és que l'Aitana Bonmatí és un ídol per moltes noies i nois també que juguen al futbol. I és un gran exemple a seguir, doncs, per la seva conducta dins del camp, però
i
també
fora.
Sobretot fora del camp,
sí.
Exacte. Aleshores, són una gran font d'inspiració i això és molt bonic de veure.
Doncs Eva Ontiveros, moltes gràcies per portar-nos aquesta llista de les 100 women's, de les 100 dones,
women,
que el plural en anglès és women.
Exacte, women. Però és això, és una llista i és una campanya, un munt de material que durava 3 setmanes i que si algú...
Això a la web de la BBC ho trobarem ràpid,
A la web de la BBC ho trobareu tot, ja ho veureu. I
es
poden fer descobriments molt interessants, ho aconsello molt.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Eva, fins aviat.
A vosaltres, merci. Bona nit, adéu-siau.
There was a Joe leaning on the back door. A couple Jills that had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money.
Les dones i els dies amb Montse Virgili.
I canviant absolutament de tema, de Londres anem a l'estudi de Catalunya Ràdio, aquí l'estudi 2, on estem fent aquest programa en directe quan passen 18 minuts de les 11 de la nit. I tots, jo crec que tothom té al cap la imatge de la persona que viu al carrer, sempre pensem en un home, ens passa a tots, no? A les dones no les veiem tant, però hi són. I actualment, si anem a mirar els números, el 8% de les persones que viuen al carrer a Barcelona són dones. Però el sensellarisme, que és com es diu així, les persones que no tenen sostre, quan parlem de dones, va molt més enllà d'aquestes xifres. I és que al darrere, com dèiem al principi del programa, hi ha milers de dones que estan sota un sostre, però amb la mateixa inseguretat d'habitatge. La Clàudia Frontino és periodista, és fotògrafa, des de fa 4 anys investiga sobre aquestes dones que no tenen un sostre segur, podríem dir, els hi fa fotos, n'ha conegut moltes, continua investigant, vol fer un documental, la tenim aquí. Clàudia Frontino, com estàs?
Bé, moltes gràcies per convidar-me, bona nit.
Doncs de seguida sentirem els testimonis justament d'una d'aquestes dones que has fotografiat i que has conegut i que ens l'has portada, però abans volem parlar amb la Clàudia perquè ens situï una mica amb aquesta problemàtica. Com dèiem, hi ha menys dones vivint al carrer, però això no vol dir que el sensellarisme femení no existeixi o afecti menys les dones que els homes. Què vol dir viure sense llar?
Clar, el tema de les xifres, no? Un 8%, què vol dir això? Sempre ballen aquestes xifres, no? Sempre hi ha una dada una mica indeterminada, perquè al final el sensellarisme femení vol dir moltes coses. Vol dir, com deies tu al principi, no? Doncs viure en un pis ocupant, viure a presó o en, un, no? En una residència, en un recurs per persones sense llar, no? Aquests albergs que vam veure durant la pandèmia, que s'obren quan fa fred.
A vegades compartim pisos d'una manera forçada, perquè tens una situació difícil.
Exacte.
I estàs a vegades en situacions realment complexes, amb les que estàs gairebé en perill, no?
Sí, viure amb una parella agressora, o també les dones que treballen internes a la cura i les llars, la cura, treballen a la llar de famílies que no són les seves i que viuen i treballen en el mateix lloc, no?
I això ho vam veure, per exemple, molt amb el Covid, perquè moltes dones aquestes van quedar com segrestades a casa d'altres persones gairebé sense poder sortir, no?
Exacte, sí, i els hi són vulnerats tots els drets, no? El dret a l'habitatge i els drets laborals. Llavors, són moltes situacions que són invisibles o invisibilitzades i que si passegem per la ciutat i en veiem poques, no? Vull dir, una ja són massa, però si en veiem menys comparades amb els homes, ens pensem que no hi ha cap problemàtica al darrere, no, d'això, i n'hi ha moltes.
Hi ha moltes, hi ha d'entrada una inseguretat i una manera de funcionar que no els permet, és a dir, sentir-se tranquil·les. O sigui, ens explicava doncs, la persona, la Joana, que en parlarem després, que ella, per exemple, doncs, sempre intentava trobar companys, amics, perquè la sensació de vulnerabilitat, en el cas d'una dona que viu doncs, i que dorm al carrer, és molt forta, no?
Sí, jo sempre intento explicar, durant aquest temps que he anat coneixent tots aquests testimonis, tant de dones com de tècniques de les entitats que les acompanyen, és que ens hem d'imaginar el típic iceberg que es fa servir per parlar de les violències masclistes, doncs del sensellarisme també, no? Perquè la punta d'aquest iceberg és les dones que viuen al carrer o que dormen al carrer, però tota la part de sota de l'aigua, no? Aquesta invisible de l'iceberg, és tots aquests casos que diem que també existeixen, però que pel fet de no ser visibles no vol dir que no hi siguin.
Les dones, es diu que històricament ens hem dedicat doncs, a tenir cura dels altres, i això vol dir que en general tenim més recursos per tot, no? Ens hem acostumat doncs, a cuinar, a fer-nos més càrrec de tot el que és nostre, no? Vol dir que tardem més en arribar al carrer, encara que la situació sigui difícil?
Sí, de fet, una cosa que he pres que crec que és molt interessant és que les dones teixim xarxa, fem xarxa, i que en el moment en què les peces, no, vitals es comencen a desmuntar una rere l'altra, les dones que estan a punt d'arribar al carrer doncs, fan servir tots els recursos que estiguin al seu abast, totes les persones que creïn que les poden ajudar, quan a vegades aquestes situacions són, no, igual de violentes, potser que acaba al carrer, però intenten evitar de totes les maneres acabar dormint o vivint al carrer perquè és l'estadi més violent i més perillós per elles.
Clar, la cosa és que per acabar al carrer han hagut de cremar molts cartutxos, podríem dir. Són, per tant, també, quan hi arriben, són més vulnerables o han viscut situacions molt dures, no? Perquè han això cremat fins a l'última possibilitat per arribar allà, oi?
Sí, exacte, vull dir que estem parlant de dones que ocupen pisos perquè ho veuen com l'alternativa més factible, però no vull dir senzilla, no? Abans d'acabar en una pensió o acabar carrer, dones que fins i tot han preferit aguantar situacions d'abusos d'un home perquè diuen que millor d'un que de 10, no? Llavors, crec que són un seguit de situacions molt violentes que les han dut a intentar evitar carrer, perquè són conscients de que a carrer tenen, no, tenen les de perdre, però que tampoc vol dir que siguin situacions segures o desitjables.
Ja, ja, ja. I diries que hi ha més culpa o més vergonya, més estigma? És a dir, perquè no se'ns ha educat, perquè no ens sapiguem valdre, no?
Crec que es viu diferent, no? Per lo que he pogut conèixer en aquest temps, els homes viuen com un fracàs, però molt més immediat, no? Cremen la metxa molt més ràpid, i les dones, pel fet d'haver estat aguantant molt més, bueno, socialment està mal vist, no? Que una dona no pugui cuidar dels seus fills, de la seva família, que no pugui sostenir aquesta llar, llavors sí que hi ha aquest estigma, no? Aquesta bretxa de gènere que ens atravessa i aquesta mirada masclista de la societat, no? Nosaltres ho hem d'aguantar tot i quan arriben a carrer...
I a més també la mirada dels altres, perquè jo crec que hi ha molt judici amb una dona que viu al carrer, no? Com hi ha acabat? Per què?
Sí.
Què l'ha portat aquí, no?
Sí, què ha fet malament, no? Que és culpa seva... i també fins i tot com qüestionar-li les decisions que ha pres, no? Bueno, qui està al carrer perquè vol? Ningú. No? Qui voldria estar dormint al ras?
Ara seguirem parlant amb la Clàudia Frontino, que té moltes coses a dir-nos, ha conegut molt aquestes dones, però tenim ganes de sentir doncs, la protagonista d'una dona que ha viscut 12 anys al carrer, és la Juana Rodríguez, ara té 58 anys, viu en un pis tutelat a Montbau, amb dues companyes, i vam parlar amb ella i aquesta és la seva història.
I sit here content, my thoughts and my feelings.
Juana Rodríguez, bona nit, com
bona
estàs?
Bona nit, bien, estoy bien.
Tothom, tu ho dius, t'agrada dir-ho, que tothom pot acabar vivint al carrer, no? Sí. Que és una mica la teva història.
Sí, te quedas sin trabajo, que fue lo que me pasó a mí, que me quedé sin trabajo. Y bueno, ya era mayor, ¿sabes? Íbamos mi pareja y yo. Nos quedamos los dos parados.
Vale.
Y entonces no nos cogían, o sea, no nos contrataban. Se acabó el dinero de los ahorros, se acabó todo. Intentamos, porque montamos un bar y no nos fue muy bien. Entonces, antes de vernos con deudas, lo traspasamos. A partir de ahí, nos pusimos a buscar trabajo. Lo que nos salía era esporádico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te ves en la calle.
Clar, no, el dret a l'habitatge és de tothom, però no tothom pot pagar un lloguer, no? Si no tens ingressos fixes.
Pero, ¿sabes lo que pasó? Que nosotros cuando nos vimos en la calle, sin trabajo, sin esto, intentamos averiguar cómo puedes sobrevivir en la calle. Y entonces nos hicimos chatarreros. Y claro, ahí pasas todo el día. Entonces no te da tiempo a seguir buscando trabajo, pierdes un poco el hilo, te desconectas. Y eso también fue lo que ocurrió.
¿Y tú qué pensabas abans de viure al carrer? ¿Qué pensabas de la gent que vivía al carrer?
Siempre me ha dado mucha pena. O sea, es algo que me ha dolido muchísimo. Ya en mi tierra me dolía y cuando vine aquí a Barcelona, que vinimos un poco a la aventura con mi primera pareja, hicimos venta ambulante para vivir y yo se lo decía, digo, no me quiero ver en la calle. No te preocupes, que nosotros esto no nos pasará. Yo era la típica que venían a pedirme y daba. Entonces ahora no doy, llevo un euro y son mis compañeros de calle y no les doy el euro.
¿Por qué lo haces? ¿Por qué piensas que si les donas dinero no les ayudas?
Te queda mucha rabia dentro del cuerpo y entonces lo vas transmitiendo de distintas maneras, ¿no? Y entonces es un poco, a veces lo doy, a veces no lo doy, según cómo me da mi rabieta, porque yo me estropeé muchísimo en la calle como mujer.
Hem de parlar del tema del gènere. No és el mateix ser home que ser dona i estar al carrer.
No és el mateix.
Tu ara em deies, vam començar a fer de xatarreros amb la meva parella, però arriba un punt que la relació s'acaba. És a dir, com vas a parar a estar sola al carrer, tu? Com hi arribes?
No quería ser una carga, no. Y entonces me fui. O sea, me lo pensé bien, era dura la decisión porque yo siempre que he estado en la calle o he sido ocupa o hemos hecho chabolo, pero verme con lo puesto, porque me fui con lo puesto, sin manta, sin nada, además me fui en invierno, lo pasé fatal, fue horrible. Horrible porque el frío, yo pensaba que me moría de frío.
El frío y la por també, no? Perquè com a dona jo crec que el primer que pensaria jo és em passarà alguna cosa, em farà alguna cosa.
Sí, yo me pegaba a los que había durmiendo en la calle, me ponía al lado para que no me hicieran nada. Lo que pasa es que a veces se enfadan, tienes que echarle morro, ¿sabes? Y aunque te digan vete de aquí, no te vas. Te alejas un poco para no molestar, pero sigues estando cerca.
Tú vivías al carrer y yo me imagino que al principio tú pensabas, como toda persona, que allò era provisional, ¿no?
Sí.
¿Cuándo es fa el cambio? ¿Cuándo una se n'adona, això no es provisional? Això ja fa molt temps que està passant.
Cuando te ocurre eso, es terrible, porque te traga la calle, te traga. La calle te traga, porque te pasas el día buscándote la vida, que si para ducharte, los comedores, el día que te duchas no puedes ir al comedor.
12 anys al carrer, això es diu aviat, però això és molt dur per qualsevol persona.
Sí.
I per una dona, en aquest programa parlem cada dia de dones, ens interessa molt saber què vol dir això, perquè vol dir moltes coses. Vol dir que pugui ser atacada sexualment, violentada de qualsevol manera, també que les dones tenim la regla, que t'has de dutxar, que necessites unes compreses, o sigui, significa moltes coses.
Sí.
Explica'ns què vol dir, què vol dir tot això, o com
pues
ho vas viure.
Ser mujer, lo primero que tienes que aprender es a orinar entre dos coches, a defecar lo mismo, que no venga la policía, porque siempre estás con la policía en la coronilla puesta, a aguantar cosas que te quieren comprar. Como mujer, yo valía 6.000 euros.
És a dir, que se't va proposar prostituir-te.
Sí.
També t'han agredit gent al carrer o companys? És a dir, com és? Perquè tota l'estona has tingut parella o també has estat sola? Has estat molt de temps sola, oi?
Sí, he estado sola pues como un año o así, pero me buscaba amigos, ¿sabes? Intentaba conseguir amigos en la calle porque te va mejor, te ayudan.
Perquè és una manera també de tenir més seguretat per una dona?
Sí. Sí, lo que pasa es que los amigos se confunden, piensan que tú estás buscando una relación sexual y no lo es, o sea, tú vas por una simple amistad. Entonces, a la hora de dormir, pues yo iba acompañada de un amigo mayor que yo conocí, que estaba su mujer en la cárcel, y entonces nos hicimos muy amigos. Y bueno, tenía ingresos, él cobraba una paga y me invitaba, pero yo le decía que no, porque yo me buscaba la vida sola con la chatarra, ¿no? Y entonces, pues, lo hacíamos así. All the time when you get mad, I was there, I know.
A part de les coses pràctiques, com dèiem ara, no? És a dir, que no et passi res, dutxar-te, això, comprar, adquirir compreses, és a dir, coses que li poden passar a qualsevol dona. Com és la vida al carrer per una dona? És a dir, quines altres coses et costaven o eren dificultoses?
Todo, porque piensa una cosa, pierdes los hábitos que tú tienes como persona en tu casa, en tu domicilio. En la calle se transforman. Entonces, lo primero que tienes que buscar es un poco de intimidad para tu aseo, porque es tristísimo que te metas en un bar escabulléndote, porque hay gente en el bar, el dueño del bar te puede permitir, pero hay dueños de bares que no te permiten la entrada. Entonces tú vas que dices, no puedo más. En los comedores, por ejemplo, de las monjas de Calcuta, hay lavabos. En los aseos hay lavabos y siempre está lleno. La gente ahí, pues, se lava como puede. Entonces, yo he llegado a pedir compresa a las monjas de Calcuta porque tenía mucha menstruación. Y llega un momento que no puedes, pero lo haces con papel, con trapos, como puedes.
Ahora, tu dius que estàs molt contenta perquè tens dents noves i cabells tenyits, que és la nova Joana, això.
Sí.
Com et deteriora físicament al carrer?
Pues no, a mí me han salido arrugas en la cara, ¿sabes? De pasar frío, he pasado muchísimo frío. O sea, soy experta en pasar frío, en pasar hambre, porque pasas hambre. No se puede negar, tendremos comedores y todo lo que tú quieras, pero la gente que, hasta que tú tramitas un comedor, llegas a un asistente social, porque no todos los asistentes sociales te ayudan de igual manera, o sea, cada uno tiene su librillo y tú vas aguantando el chaparrón del librillo de cada asistente social.
Tú tenías una filla a todo eso.
Sí.
I la filla era gran ja quan tu te'n vas anar a viure al carrer.
Sí.
No? Ho vas amagar? Li vas amagar? Ella ho sabia? Quina relació teníeu amb ella?
No, lo peor de todo fue que yo estaba en la calle y me encontré con mi hija. Y lo duro fue que ella me dijo que también estaba en la calle. O sea, nos encontramos las dos en la calle.
Us ho havíeu amagat les dues, llavors?
Sí, o sea, ni ella me lo comunicaba, nos encontramos por casualidad. Cuando estás en la calle, vives en la calle y no vas diciendo que estás en la calle. Te quedas en soledad. O sea, la soledad de la calle es durísima, es súper dura, pero es lo que hay.
¿Y vas tenir amigues, també dones, al carrer?
Sí, he conocido mujeres.
¿Y d'alguna manera us cuidava o teníeu una mica de sororitat o de solidaritat o què?
No, yo las mujeres que he conocido iban emparejadas. He conocido mujeres que estaban solas en la calle, pero siempre buscas la imagen de un hombre. Se te acerca el hombre cuando te ve sola en la calle y entonces te lleva a su casa, pero media la prostitución. O sea, la mujer se prostituye por una habitación.
¿Tú has hecho eso?
Sí, te prostituyes por una habitación. Mi hija ejerció la prostitución. Yo tengo el carné de prostitución también. O sea, es así de declarado. Ejerces.
Hey, little babe, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel.
Des de fa 3 anys ja no vius al carrer, vius en una casa, com dèiem, amb 3 companyes.
Sí.
Com és ara viure sota un sostre i tenir companyes de pis?
Pues cuando no hay trabajo te aburres, se te cae el piso encima y a mí ha habido 2 veces que me han llevado a la Llavó para que me sintiera mejor porque me encontraba psicológicamente mal. Ahora es recuperar un poco la vida de persona que yo era, porque crié a mi hija sola, era una persona que me desenvolvía bien hasta que me hice mayor, hasta los 40 y pico de años, que los odio porque perdí mi trabajo y terminé en la calle.
¿Trobes a faltar alguna cosa del carrer?
Pues no lo sé. Yo, sabes lo que pasa, que la calle me marcó muchísimo. Y la dureza que yo he visto gente buenísima también, que te da cosas, que te llena de cosas momentáneamente, sabes, que te hacen sentirte bien igual una semana o así, porque te dan dinero, porque te llevan comida, te cuidan. O sea, hay personas que te cuidan. La calle no echa a faltar nada porque la he conocido demasiado bien en todas las etapas. O sea, durante 12 años he vivido distintas etapas de la calle y no la quiero ni en pintura, o sea, va a ser que no.
Doncs Juana Rodríguez, moltes gràcies per explicar-nos això, per la teva generositat d'explicar tota aquesta experiència al carrer. Moltes
gràcies
i molta sort. Merci.
Gràcies.
Emociona sentir la Juana Rodríguez, una d'aquestes dones, doncs, que la Clàudia Frontino ha fotografiat durant tot aquest temps, amb aquesta beca que li van donar, aquest premi de Montserrat Roig, i també, doncs, ara a l'espera de potser fer un documental amb les històries d'aquestes dones. Dèiem també que el lloguer, és a dir, els lloguers com estan, també la dificultat, moltes vegades la discriminació que pateixen moltes dones en el mercat laboral. És molt fàcil, no?, que arribin trobant aquest camí, a vegades, més del que ens pensem.
clar, al final el sensellarisme s'ha d'entendre com un fenomen estructural, no?, i multicausal, que no és una cosa que un dia lleves i de cop i volta et quedes sense llar, no? Vull dir que és un procés, però al final, si estem parlant que el lloguer mitjà a Barcelona és de més de 1.100 euros al mes, que cada dia hi ha més d'un desnonament a Catalunya, que, no?, com totes aquestes xifres, que a mi m'agrada posar-les en context perquè ajuden a entendre, no?, que no és culpa d'aquestes dones quedar-se sense llar, sinó que hi ha tot un seguit de causes, i per això dèiem, no?, estructural, i la manca d'accés al mercat laboral o les dificultats, no? Al final vivim en un sistema masclista, capitalista, racista, que dificulta molt tot aquest projecte de vida.
Clar, t'anava a demanar què falla perquè una dona passi 12 anys de la seva vida al carrer, no?, com en el cas de la Juana. Està clar, tot això que dèiem, no? I moltes més coses, la percepció que tenim sobre els altres, no?, la nostra educació, moltíssimes coses.
Clar, jo crec que l'alteritat, no?, com aquesta sensació de com sóc jo i com veig els altres.
Això que l'hem preguntat, no?, la Juana, tu abans d'estar al carrer, què pensaves de la gent que vivia al carrer? I sempre la resposta de gairebé tothom és pena. Com si la pena fos una cosa que ens inhibís de...
Bueno, ens hem anestesiat, no?, una mica caminant, sí, pels carrers, i sobretot si el que dèiem al principi, si tu no veus tantes dones com homes, doncs et penses que està tot bé, i no és així, no? Llavors, jo crec que fem molta pedagogia, però des de les escoles, no?, perquè a vegades he anat a escoles i comento aquest tema, bueno, vagabundos, i dius, bueno, a veure, no estem parlant de rodamons, estem parlant de persones, no?, això com en primer lloc, i després conèixer aquestes històries. Per això jo porto aquests 4 anys, i crec que me n'esperen molts més, si tot va bé, de poder contextualitzar, posar noms, posar històries, posar cares, perquè no són xifres i no són casos aïllats tampoc, no? I són supervivents, que per mi és com el més important de remarcar, no? Sobreviuen a totes les violències que...
Clar, la Juana ens deia ara, doncs, jo ara tinc cabell nou, tinc dents noves, perquè clar, 12 anys al carrer ho deterioren tot, no només l'aspecte físic, sinó moltes altres coses. Vaja, la salut mental és un dels temes que travessen les persones que viuen sense llar, no?
Sí, exacte, perquè al final... jo sempre faig la comparació, no? Si tu passes un dia, dos dies que has dormit malament, tu ja t'ho veus, no? Ja t'ho notes. Doncs imagina't estar sempre en por de que et pugui passar una cosa, que et violin per estar a carrer, però només a carrer. És a dir, si tu vius sempre amb l'amenaça de ser desallotjada, vius amb por de que els hi passi alguna cosa als teus fills o als teus familiars, o simplement no tens els drets bàsics garantits, com no t'ha d'afectar això, no?, a nivell físic, emocional i mental.
Uh-huh. I jo pensava que, o sigui, una dona que viu al carrer també, o sigui, hi ha unes qüestions que són, i ella ens en parla, no?, com canviar-te, com dutxar-te, com vestir-te. Durant molta estona d'aquesta entrevista sembla que ella l'únic que fa és viure per sobreviure, no?, i que tota l'estona, com diu ella, el carrer se la menja, perquè es tracta, doncs, de trobar menjar, d'anar a un lloc on poder-te canviar la compresa, d'anar a un lloc on poder-te dutxar, i tot això mentre impedeixes que no, ningú abusi de tu, que no pugui passar-te res, no? Això és cansadíssim.
De fet, fan una gincana diària, no? Les dones que estan a carrer i les que no ho estan, perquè al final també que tu puguis tenir un sostre no vol dir que tinguis accés a un lavabo, una dutxa, amb baldó, no? Que fins i tot en alguns albergs...
Intimitat, no? També.
Clar, espais no mixtes, espais de seguretat, perquè al final totes les atreveixen violències de diferents tipus, i elles el que reclamen, no? No només el que necessiten, sinó el que reclamen és tenir aquests espais de seguretat, de tranquil·litat, o que hi hagués compreses i tampons gratuïts, no sé, m'invento, a les biblioteques, no?, algun lloc municipal on poguessin, doncs, fer servir els lavabos, tenir un espai d'higiene, perquè al final és el que no tenen sense
aquí comencen a haver-hi projectes a Barcelona, com Metzineres, La Llavor, etc., però clar, tot és a petita escala i moltes vegades fet allò amb una sabata i una espardanya i amb molt d'amor de les persones que ho porten i organitzen, no?
Molta militància.
Exacte.
Sí, perquè al final la realitat supera, no?, els recursos i bueno, al final, no sé, doncs, fins i tot les treballadores de serveis socials precaritzades i desbordades que no donen a l'abast, no?, de poder atendre tots aquests casos i la realitat de la ciutat de Barcelona és molt més del que veiem, no?, en el dia a dia. Llavors, jo crec que se'ns escapa una mica, no?, de les mans i que s'hauria de fer alguna cosa.
Segur que sí. Tu l'estàs fent, com a mínim, doncs, fotografiant-les, parlant amb elles, coneixent-les i posant-les al mapa, que és important. Clàudia Frontino, moltíssimes gràcies per aquest projecte, per explicar-nos tot això i per donar-nos a conèixer la Joana.
A vosaltres,
gràcies. Gràcies,
merci. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón.
Passen dos minuts de 3:15 de la nit, esteu a Les Dones i els Dies, canviem absolutament de registre i tenim la Mar García Puig, que ens fa felices a totes cada setmana que ve. Avui tenim ganes de riure també una mica, que ens convé, perquè escolta, sí, ha sigut molt dur aquest inici de programa, parlant d'aquesta mania que, vaja, que hi ha a dir-nos a les dones que no sabem ni conduir ni llegir mapes.
Exacte.
I n'estem fartes, ja.
Sí, a mi és que el tema d'avui l'he escollit una mica per experiència personal, perquè la meva mare m'ha donat el seu cotxe, que no és un maquinón com
no
aquest que
Porsche,
canta la Karol G. No és un maquinón, però fa el seu servei. I llavors, com que jo no havia conduït des que em vaig treure el carnet, fa molts anys, no diré quants.
Jo no tinc carnet, perquè vegis que aquí
estem
en aquest nivellet.
Jo em vaig apuntar a unes classes que ara en diuen de reciclatge.
Molt
i
bé.
He tornat a conduir. He conduït, no? Mm-hmm. I m'he donat compte del masclisme que hi ha a les carreteres. I l'altre dia, per exemple, estava intentant aparcar malament, però amb paciència, poquet a poquet, i em va venir un senyor i em va dir: escolta, maca, que no saps aparcar, ja te l'aparco jo.
De veritat ho dius?
Tal qual. Tu creus que això li hagués dit a un home?
Déu meu. No sé si li hagués dit a un home, però realment li va semblar molt bé dir-li a una dona, eh?
Llavors em vaig en recordar de
mare de meva,
d'aquest llibre que es titula ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no saben leer mapas?
Sí, que és en la línia d'aquest binarisme que ven tants llibres, aquest binarisme insufrible, com aquell llibre també de les mujeres son de Venus y los hombres de Marte, i totes aquestes coses, que això
sí.
Ven molt, es veu,
Ven molt, però vinc aquí amb una cita que he tret per espantar-te.
A veure.
Agafat fort, vaig a llegir el que diuen els autors d'aquest llibre sobre la capacitat de les dones, la capacitat especial, no?, per llegir mapes i tot plegat. Diuen, en el cas de la dona, l'habilitat especial es troba en els dos hemisferis i, a diferència de l'home, no té localització específica. En conseqüència, només el 10% de les dones presenten excel·lents habilitats especials. El 90% presenten una habilitat especial limitada.
I, escolta, i això, l'estadística on la van fer? O sigui, que se'n van anar al carrer i ho van preguntar, bueno, amb algú que passava?
L'argument que donen és que les dones, com que no hem caçat mai, perquè ja anàvem a caçar el mamut, no?
I això ve des de fa 3 milions de segles, no?
Sí, i fixa't que es posen graciosos, a més, es permeten el luxe de fer gracietes, i diuen, és normal que les dones no tinguin gaires habilitats especials perquè, a part d'homes, no han caçat mai res.
Ah.
Les dones només caçem
homes. Sí, si surts a la por a les 3 de la matinada, llavors sí que se't dona millor això d'aparcar el cotxe, no?
Sí, però com que en casa...
Ho estic pillant.
Sí. I, doncs, et preguntaràs si són neurocientífics, antropòlegs... No, no, els autors d'aquest llibre són un matrimoni, multimilionaris...
Gràcies a aquest gran llibre.
Sí, tinc per aquí la dada, 30 milions d'exemplars.
Què dius?
30 milions d'exemplars.
Però qui el compra, aquest llibre? O sigui, les dones per sentir-se malament i els homes per sentir-se millor, o com va això?
És que el que passa és que ens agraden molt els arguments de la neurociència.
Ja.
De fet, la Universitat de Yale va fer com un estudi on, bueno, es tractava de posar com coses absolutament absurdes, però amb un argument de neurociència al costat, no?
Amb
l'argument i sense, i miraven...
I ens ho creiem tots.
Sí. Llavors, l'estudi es titulava, traduint-ho així malament, El seductor atractiu de les explicacions de la neurociència.
Sí. Si li posa ciència al costat, tot, jo crec que tots som de lletres i, a més, estem acomplexats.
I, a part, el cervell és una mica misteriós, ens agrada llegir sobre això, no? I què passa? Que amb el tema del masclisme i amb el tema de les diferències entre homes i dones, doncs el cervell dona molt joc.
Clar.
Però jo he buscat...
Sí, el cervell, a vegades, en les revistes aquestes, en plan, molt interessant, i coses d'aquestes, te'l pinten un tros de color rosa, l'altre de color gris, i ja sabem quin és el de color rosa, no?
I ara amb el clickbait, no?, amb això de la necessitat de,
exacte,
fer titulars, però jo he buscat un especialista en habilitats especials de la Universitat de Durham, que es diu Marcus Hausmann, que diu que en les habilitats especials trobem poquíssimes persones sensibles al sexe. La idea en blanc i negre d'un cervell masculí o femení és clarament massa simple.
No, és que això, nosaltres hem entrevistat a la Mara Dirsen, que és la neurocientífica de Catalunya, i ens ho ha dit mil vegades, que això no existeix. Però clar, és aquella cosa que anem reforçant a cop de dir-ho, no?
Sí, i tornant una mica ara al tema de la conducció, doncs jo he pensat que hem d'ampliar...
Vols parlar del teu profe de l'autoescola? No.
No sé si ha de dedicar-li una secció específica al tema dels professors d'autoescoles.
Què dius?
És tot un tema del, no, el paternalisme, els micro-macromasclismes que es donen en els moments de les pràctiques de conduir... És tot un tema, perquè si... A les manifestacions diem això dels carrers seran sempre nostres, jo crec que hem de començar a dir també les carreteres seran sempre nostres.
Perquè la carretera... Hem de canviar les samarretes.
La carretera ens expulsa, també. I malgrat que jo defenso molt el transport públic, és veritat que els cotxes, la capacitat de conduir ens donen llibertat, ens donen independència, sobretot també si no som de grans ciutats. I això, saps qui ho explica molt bé, això? La Cher, en una pel·lícula...
No em pensava mai que parlaries de la Cher en aquest moment de les nostres vides.
Però és una pel·lícula que es diu Sirenes.
Home, preferidíssima meva, aquesta pel·lícula.
Totalment, sí, no?
Una senyora que té dues filles, que no és la mare convencional típica.
Que les filles, a més, són...
Era Dani DeVito, el
nòvio. Dani DeVito, el nòvio, i les filles són Christina Ricci i Winona Ryder.
Sentim aquella cançó de, sí, tan mítica de la pel·lícula?
Sí.
Recordo la primera vegada que em vaig posar darrere el volant. Vaig pensar, Rachel, això és el cert. Els cotxes signifiquen llibertat, saps? Si no t'agrada un lloc, doncs l'agafes i te'n vas.
O sigui, que el seu primer amor va ser un buit.
Sí, abans de conèixer el meu marit. Mm-hmm. Un error. Un de molts.
Te refereix a l'home o al cotxe?
No ho sé, perquè tots dos m'han desaplantada.
Podeu trucar en directe al 93-201-7474.
Com ens encanta aquesta cançó, per favor. Vaja, ja ho hem sentit, no? Una
sí, mica. Aquí la Cher li explica al personatge que interpreta Dani DeVito com per ella els cotxes i la capacitat de conduir són la llibertat, no? Perquè agafes el cotxe
la
i te'n vas.
La llibertat per fugir, no?
Per fugir.
Del
Bay
Lewis, també.
Sí. què passa? Que les carreteres, els cotxes, tot plegat, això ho tracta moltes vegades al programa, està pensat pels homes. No? Hi ha un llibre de la Caroline Criado, que es diu La mujer invisible, no s'ha traduït en català, en castellà sí, per Seix Barral, que explica això, no? Per exemple, la Direcció General de Trànsit ens diu que les dones tenim menys accidents que els homes, per tant, no conduïm pitjor, el que passa és que morim més en els accidents. Per què? Això ens ho explica la Caroline Criado en aquest llibre, La mujer invisible, perquè els cotxes estan dissenyats pels homes. Pels homes, a més, d'una altura, sí, i d'una alçada, d'un pes...
D'una complexió física i tal. De fet, em sembla que amb l'airbag i tot, les dones no estan fetes ni pels pits de les dones, ni per les dones que estiguin embarassades. És a dir, que tot i que conduïm millor, acabem morint més als accidents perquè els cotxes van ser pensats perquè els portessin sempre senyors mascles.
Tenim un 47% més de possibilitats de morir en el mateix accident les dones que els homes. Què
et sembla? Quan has dit?
47%. Segons 47. La Caroline Criado en aquest llibre La mujer invisible.
Això és una bestiesa, eh?
És una bestiesa.
És gairebé el 50%,
És una bestiesa. I, a més, per exemple, això t'ho explica la Caroline Criado, tots les màquines aquestes que et parlen i que els hi pots parlar quan condueixes, no? Que és una cosa que quan em vaig treure el carnet no existia i ara sí.
Què vols dir, l'Alexa? Coses d'aquestes, però...
Sí.
L'Alexa del cotxe.
Sí. Un 70% més de probabilitats de reconèixer amb precisió la veu masculina que la femenina. Com et quedes?
No sé, jo les Alexes aquestes les odio. O sigui, no vull parlar amb màquines.
I més si ens discriminen, també, no? Home, perquè no, és que també ens discrimina, l'Alexa.
Ens discriminen i a sobre no en fan cas. Doncs prou ja.
I com deies, hem de parlar de Thelma i Lewis i parlem de conduir.
Sempre. Doncs, marxem, fugim.
Doncs vinga. Morning sun, touched lightly on the
eyes of Lucy Jordan. Com ens encanta aquesta veu trencada de la Miriam Faithfull cantant aquesta cançó de la Lucy Jordan, que és una pre-Thelma i Lewis, no podríem dir?
Sí, de fet, surt a la banda sonora. És un veritable himne feminista que explica la història d'aquesta Lucy Jordan.
existia o sí, sí que existia la Lucy Jordan?
Jo crec que no, no sí, ho sé.
Jo he estat buscant aquesta
jo
tarda.
Jo també ho he buscat.
Estat buscant de qui era la Lucy Jordan?
Jo crec que no, perquè a més la cançó té, no farem spoilers de cançons tampoc, però té un final, no?, una mica ambigu, que no se sap ben bé què li va passar a la Lucy Jordan, que era aquesta dona que volia fugir d'aquesta vida monòtona, enclaustrada a casa. I precisament a la tornada de la cançó explica, no, que la seva idea de la llibertat és conduir. Diu una cosa així, també mal traduït i ràpidament, diu: als 37 anys la Lucy Jordan es va adonar que mai havia conduït per París en un cotxe esportiu.
Mai és tard per comprar-te un Porsche, amiga. Vols que ens comprem un?
Home.
Aquí amb una xavalleta, amb aquesta...
Té el Lluís, però li canviem al final, no? Perquè això de suïcidar-se sempre a les dones...
No. Li canviem al final i acabem...
Acabem amb una nota positiva d'una dona que va conduir per París contra les normes del seu temps i no va haver de suïcidar-se per fer-ho, que és la novel·lista americana Edith Wharton, que va viure al segle XIX i XX, autora d'obres tan conegudes com la de la Innocència... Estiu, publicat per Viena recentment, una dona soltera... Té moltes obres. Jo vull parlar d'una que no s'ha traduït al català, sí al castellà, que són les seves cròniques de viatge i de la seva conducció per a Europa, que es diu Del viaje como arte, travesías por España, Francia, Itàlia i el Mediterrani.
I tot això amb cotxe, eh?
Tot això amb cotxe, perquè ella deia... A mi m'agrada molt el tren, però m'ha agradat això que deia ella. Deia que el cotxe l'alliberava de, i cito, el servilisme i les molèsties del ferrocarril i de l'obligació d'acostar-se a cada ciutat per aquestes zones lletges i desolades que crea el tren. I ella doncs, va conduir per
França... I perquè un dia vaig apretar l'accelerador, eh? Però no serem nosaltres les que omplim de fum al món.
No, no. I ja per acabar, amb una nota que m'ha semblat molt curiosa i vull revelar aquí a Catalunya
a veure.
Edith Wharton. Edith Wharton va viatjar doncs, per França, per la península Ibèrica, i va arribar fins a la Seu d'Urgell. L'autora de l'edat de l'innocència va arribar fins a la Seu d'Urgell i saps què va dir, Montse? M'ha semblat preciós. Va dir: seguim fins a la Seu d'Urgell, on trobem l'església més ben conservada i més bonica que he vist mai.
Hi havia un pantocràtor i era romànic. Ai, doncs escolta, Marc García Puig, m'ha encantat aquest viatge, encara que hagi estat amb cotxe. Un altre dia en farem una en bicicleta, que també...
Escolta, però t'animo a que les carreteres seran sempre nostres,
sí,
i treu-te el carnet i ens n'anem tu i jo.
Sí, 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 on vulguis.
I tant.
Telma i Lluís.
I tant que sí.
Doncs nosaltres, l'Estelma i Lluís d'aquest programa, i tornarem demà a les 11 de la nit amb una entrevista que ens fa molta il·lusió, Premi Nacional de Fotografia, Laia Abril, i aquest programa l'hem fet Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 11 de la nit. Esperem que hi esteu a l'altra banda, que ens agrada molt que hi estigueu. Bona nit.